Migdia Cope Comarques Gironines. Actualitat, esdeveniments, cultura, oci, protagonistes... Totes les comarques de Girona són protagonistes els dimecres a 2:15 del migdia a Migdia Cope Comarques Gironines, amb Paco Bassa.
Molt bon dia, família. Un dimecres més aquí amb vosaltres, tot un plaer. Des de les nostres emissores, des de totes les comarques gironines, benvinguts. Migdia Cope Comarques Gironines.
Excel·lent.
Anxoves.
Arròs.
Ratafia.
Iogurt.
Recuit.
Olis.
Conserves.
Vins.
Melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Doncs ja ho sabeu, després d'aquest bon anunci, sempre el nostre personatge. Avui us he de dir una cosa, és un amic, per mi és un amic, una persona que a més admiro molt, la conec de fa més de 40 anys llargs, un home que els gironins segurament, de on sigui, des de Puigcerdà fins a Figueres, Roses, Platja d'Aro, on te vulgueu, segur que el coneixeu, que l'heu vist i que a més d'alguna manera l'admireu. Ell, suposo jo ara, ens ho diré, és periodista, és escriptor, és president del Col·legi de Periodistes de Girona, fa un programa a TV Girona sobre llibres i acaba també de fer, de publicar junt amb la Tura Soler un llibre que l'heu de llegir perquè és allò de la intriga, a veure què va passar. Ens en parlarà ell. Jordi Grau, benvingut.
Moltes gràcies, Paco, em faràs quedar vermell.
No, la veritat.
Jo, si me permets, només una cosa, sí. Jo no m'atreveixo a dir-me escriptor. Jo he fet algun llibre, però jo
n'has fet bastants, eh?
Sí, però jo sóc un periodista. Els escriptors fan coses molt sèries, jo sóc un periodista jubilat d'una certa edat, i el que sí que és veritat, i això ara penso, sí que fa més de 40 anys que ens coneixem,
sí.
Això...
Jo vaig entrar a la ràdio el 80 i tu ja hi eres.
Jo ja hi era des de 6 anys abans,
o sigui que
hi vàrem fer via uns quants anys i des de llavors sempre hem estat, i a més tinc l'honor de que em deixis escriure a la Girona Gastronòmica, que és la teva revista, i que fa un paper molt important per parlar, diguem-ne, del que és la gastronomia de les comarques gironines.
Jordi, tu que dius que no ets escriptor, però has fet molts de llibres, avui dia la gent potser sí que és veritat, que hi ha grans escriptors, molt... però la gent de carrer, que... aquests ens agrada llegir llibres com aquest que acabeu de treure, perquè són fàcils de llegir, no tens que estar pensant en Joan era el detectiu que llavors va casar-se, saps què vull dir? Feu coses, i els teus llibres, ja no aquest últim, digue'ns el títol.
Sense càstig. Sense càstig.
Que, a més, representa 10 crims gironins.
Sí.
No?
10 crims gironins. De fet, són 8 casos, però hi ha 10 morts, que han quedat d'una manera o altra impunes. Alguns diu, bueno, jugueu una mica perquè hi ha dos casos que no es podrien considerar del tot impunes, que un és el de la noia de la neu, una prostituta russa que va ser trobada morta sense dormir-nos o mar, però que l'havia agafat a comarques gironines, i que es va saber que el que l'havia assassinat era un camioner alemany que es deia Volker Erker, que és segurament l'assassí en sèrie més important que ha tingut Europa en els últims temps, perquè quan el varen detenir em va apel·lar unes quantes a comarques gironines, perquè ell anava amb el camió i a les rutes que feia parava prostitutes i els matava. Varen deixar de comptar com van arribar a les 60. I aquí va haver-hi una certa justícia, que aquest home no el varen condemnar mai, perquè es va aplicar ell mateix la seva condemna penjant-se a la presó, a Alemanya. Per tant, és allò, però formalment és un cas impune. I després hi ha un altre cas, que és el de la noia de Portbou, que ara s'està discutint si realment es va suïcidar, si realment es va penjar, si realment la varen penjar, si va passar alguna cosa o va passar altra, però aquí li hem volgut posar perquè hi ha hagut una impunitat, perquè durant 30 anys aquesta noia ha estat sense nom, i gràcies a la Tura Soler primer i a en Carles Porta de Crims després, se li ha pogut posar nom, i la seva família, que mai la va abandonar, que mai la va deixar de buscar, però que durant 30 i 32 anys no ha sabut absolutament mai res, al final, diguem-ne, ha pogut no recuperar el seu cos, perquè és una de les coses que podreu llegir en el llibre, perquè el seu cos es va perdre, eh? Com es pot perdre un cos? Doncs es va perdre, però com a mínim saben què va passar amb aquella noia, i ara queda la segona part, perquè aquest cas ha prescrit a l'estat espanyol, però no a Itàlia ni a Àustria, i encara hi ha el cas obert i podria ser que encara hi haguessin algunes novetats. Per tant, sí, són casos periodístics, que espero que siguin llegidors. La Tura Soler, que és una periodista de referència en el món de successos a casa nostra, és boníssima. Jo ho havia fet abans que ella, i després havíem treballat conjuntament, i el que hem fet és escriure a quatre mans aquests 8 casos sense càstig, que escolta, que de moment estem, si em permets la paraula, una mica claparats, una mica acollonits, una mica espantats de la bona rebuda que ha tingut el llibre.
Sí, el va tenir el programa TV3, el Crims, ara es fa a Espanya el Crims, el
sí,
mateix.
Sí, exacte, per una cadena de pagament, diguem-ne.
De pagament, i ara el llibre és que anava a tiro fet, perquè ens agrada això.
Sí, el que passa que nosaltres, tot i que és la mateixa editorial, a veure, amb en Carles Porta, que és un tio que ha tornat a donar, li ha donat una empenta al món criminal, en el bon sentit de la paraula, en el món comunicatiu, perquè ha fet un producte molt ben fet, primer a la ràdio i després a la televisió amb Crims, i això ha fet que se n'en parli, que es tiri i tal. Ell agafa casos i ell sempre diu que fa entreteniment, perquè el que fa és un programa de televisió molt ben fet, molt ben empaquetat, i fa casos, excepte en un cas, en dos casos, que va ser el de l'Helena Jovany, que no estava resolt i que gràcies al seu programa es va tornar a obrir, i el de la noia de Portbou, que de fet no era ni tan sols un crim quan el varen agafar i al final varen poder descobrir l'identitat, ell fa això que diu. Nosaltres no, nosaltres hem fet just el contrari. Hem agafat casos que no estan resolts i casos que han passat en el temps. El primer cas és del 84, el 1984, i l'últim cas és de fa uns anys, i el que hem fet, o hem intentat fer, és explicar d'un punt de vista estrictament periodístic. No hem fet noves investigacions, hem recordat, però que tenen una característica diferent i que difereix, que és que nosaltres hem participat en aquests casos. Per tant, en certa manera, en el llibre, els que el vulguin llegir o com el puguis llegir, la Tura i jo ens convertim en personatges, parlem de nosaltres en tercera persona, perquè el que no vàrem poder explicar en el seu moment a la informació periodística, qui ho expliquem? És a dir, els tractes que tenim amb policies i guàrdies civils i Mossos de quadre, els tractes que tenim amb jutges i fiscals, els tractes que tenim amb els forenses, els tractes que tenim amb els familiars de les víctimes, els tractes que tenim amb els assassins, i això fa que, en certa manera, el relat sigui, diguem-ne, no estrictament periodístic, sinó que en base periodística, però que expliqui els detalls, com per exemple en un dels casos que explico, els veia tan perduts que jo els hi vaig dir, heu de buscar advocat, i els hi vaig dir l'advocat que havien d'agafar, o casos com el de la Sílvia Cobo a Blanes, que va provocar una revolta veïnal perquè allà on l'havien assaltat i matat era un barri que no hi havia llum i va haver-hi un merder bastant important, o casos diferents com d'un personatge que a la Garrotxa el coneixen molt, que era una persona que sí, que formalment era un estafador però que era una bellíssima persona, que era en Joan Bentic, del qual li expliquem la història. És clar, la història aquella, més que el propi fet de la desgràcia de la seva mort, que el van trobar mort a Barcelona, diguem-ne, amb els pantalons abaixats i escanyat, i que no quedava clar si havia sigut un joc sexual que havia acabat malament o si havia hagut alguna cosa més, que és el que realment havia passat, però allà el que fem és definir un personatge que era d'aquests personatges que hem tingut a les comarques gironines, divertits, entranyables, clar, estafadors, però bé.
Perquè ara un dels els de la Montserrat de Palafrugell, no?, que tampoc no s'ha sapigut,
sí, aquest,
però que aquest dia la Tura deia que es podria saber.
Aquest no el truquem en el crim, però la Tura el fa servir molt per explicar que no necessàriament tinguent molts més mitjans es poden resoldre més casos, perquè el cas de la Montse Sánchez és una persona que la maten a les 8 del vespre al mig de Palafrugell. Hi ha unes imatges de l'assassí, però no prou definides per saber qui és. Hi ha empremtes de l'assassí. Han trobat el ganivet amb el qual la varen assassinar, que una senyora va tenir la mala idea de netejar-lo abans de donar-lo. Però tenen ADN, estan fent proves, estan aplicant una variant nova de l'ADN que els podria portar, en base als ancestres, a identificar algú que fos parent. i no hi ha manera, i no hi ha manera, i no hi ha manera, ho tenen tot i no hi ha manera. Hi ha un cas que va passar a Girona, molt a prop d'aquí on estem, de l'emissora, que varen matar amb un empresari de la construcció, i la policia es va trobar les 10 empremtes de l'assassí. En canvi, era, se suposa, un noi menor d'edat, no estava fitxat, va marxar del país perquè no era de nacionalitat espanyola, no ha tornat a trepitjar, no ha delinquit mai, i malgrat que tenen totes les proves, no han pogut posar-li un nom, tot i que el que llavors era un inspector que va agafar el cas i que ara és el comissari provincial de la Policia Nacional de Girona, segueix entrant cada setmana a la base de dades, tot i que el cas estigui prescrit, perquè vol saber exactament qui va matar aquell empresari. És aquestes coses que són...
Per això dic que els llibres, la gent del carrer, sí, això és sí, el sí. que ens agrada. Eh? Sí.
Són casos negres i criminals, clar, però que tenen tots un transfons molt humà, perquè, clar, allà també hi ha patiment. També hi ha la història aquella de que en alguns casos no es pot dir qui ho ha fet, però pots intuir per on han anat els trets i que a vegades la justícia no és prou ràpida o no té els mitjans suficients per aportar a judicis. Clar, i llavors són casos, en Narcís Verdalet, el forense de Figueres, sempre diu que els casos més bèsties, més terrorífics, més brutals, els fan persones aparentment normals. Eh? I és així. I en Carles Monguilot, que aquest dia també ho va dir, sempre ho diu, que ell ha defensat assassins que podrien passar pel teu gendre. Eh? Vull dir, allò que els deixaries entrar a casa teva i tal. I aquesta és una mica la clau de tot, perquè quan te diuen, no, és que hem fet això i és ficció, et diuen, hòstia, aquests guionistes tenen una imaginació brutal, però sí, et diuen, no, hi ha un tio que se'n va a un restaurant de Santa Coloma, per cert, un restaurant d'un nostre amic,
fill,
ara, que
hi era. A la roda de premsa.
Sí, i era el fill.
I a la presentació.
I l'actual propietari del restaurant, que és en Xevi, que ara el té, que també hi era a la presentació. Clar, van allà, puja molt reservat, que hi ha 12 persones o 13 persones que estaven parlant del preu del pinyó. Pregunta molt amablement, qui és el senyor Corbera? Li diu, soc jo, i li fot 4 tiros i se'n va tan tranquil·lament. Diu, home, això és de pel·lícula. Doncs això va passar el 1984 a Santa Coloma.
Clar, i em sembla que és una pel·lícula.
I sembla que és una pel·lícula, o que per un cas que no se sap mai, que no s'ha sabut mai ben bé del tot per què, segresten a un empresari de Figueres que havia quedat viuda amb dos filles molt joves en aquell moment, 16 i 17 o 18 anys, i li fan firmar uns talons que cobren, el fan anar a 2 o 3 entitats bancàries a treure tots els calés i que després desapareix durant 15 dies i el troben amb un tret, el troben assassinat en els aiguamolls de l'Empordà i no se'n sap absolutament res. Hi ha un policia, un inspector de policia de Figueres que hi fot la banya i fot la banya i 3 o 4 anys després aconsegueix trobar el fil per la venda d'un barco i van amb un empresari que havia tingut molts calés però que havia quedat arruïnat de la zona de Barcelona, que havien tingut disputes amb el barco i aconsegueixen agafar, l'interroguen, entren en contradiccions, el detenen, passa 2 o 3 mesos a la presó, el deixen lliure, però al cap d'una setmana el tornen a interrogar, que el anaven a imputar per aquest cas, i ostres, aquest senyor acaba apareixent a Vallgorguina, parlo de memòria, però crec que era Vallgorguina, amb la dona amb la qual s'acabava de casar, que no era la primera sinó la segona, al darrere del seu cotxe Mercedes, cremat. Eh? I llavors el forense diu... No, això ha sigut un suïcidi o poder un intent d'això, aquesta gent estaven desesperats, s'han suïcidat, s'han cremat amb el cotxe i tal. I quan això surt una nota d'EFE, l'atura, jo hi era aquell dia, érem tots dos a la redacció, diu, home, però aquest, un accident, però si aquest és el que l'han de fotre a la presó, i aquell moment apareix el forense Verdalet per la porta, juntament amb 2 forenses més, que són l'Anna Hospital i l'Anna Figueres, 3 forenses, casualitat, venien a buscar el marit d'una d'elles que treballava al diari, i l'atura fa d'atura, escolta Narcís, que això no pot ser, que no pot ser, i en Verdalet ho veu, acaba, agafa el telèfon fixa, perquè no hi havia mòbils, agafa el telèfon fixa, truca en el seu amic forense que havia fet i diu, tu has mirat bé això? Diu, bueno, és un accident, no passa res, mira-t'ho bé. Els hi fan una segona autòpsia, esclar, la dona li havien fotut 2 tiros al cap i l'home estava mort abans. Per tant, el suposat assassí de l'empresari va ser assassinat per qui suposadament va assassinar també l'empresari amb ell perquè no el delatés. Per tant, dius, però això és de pel·lícula, és complicat. Doncs no, això va passar a Figueres i a Vallgorguina. És el tema. I aquests són els temes, que les grans bestieses passen al cantó de casa.
I això donarà per més llibres.
Bueno, de moment anem per aquest, que l'acabem de treure. Funciona molt bé, vàrem tenir una presentació a Barcelona amb molta gent a la Casa del Llibre i a la casa de l'Aula Magna de la Casa de Cultura, que tu hi eres, va ser a tope. I molta gent, i es van vendre, i la qüestió és que funciona molt bé, i gràcies a entrevistes com aquestes que em fa, jo crec que la que ens fas tu ara, que jo crec que funcionarà, però bé, han fet una tirada molt llarga, i veurem. Casos, n'hi ha pilons, perquè en vàrem triar 8 de 80 que podíem haver triat. És a dir, hi ha molts casos, hi ha una noia que era la Vicky Farinha, que és una de les meves obsessions, una noia que era model, que va aparèixer morta a l'Estartit i mai s'ha sabut què va passar. Hi ha casos que sí...
El Susqueda?
El de Susqueda és de l'atura. El de la Susqueda és de l'atura.
Aquest per això ho dic.
El de Susqueda és de l'atura i l'atura ha fet una feina aquí que...
Increïble, sí.
Que increïble, que agrada a tothom, menys als Mossos, perquè els està posant en jaque, que es diu una mica tot el tema. És a dir, el cas de Susqueda és un cas molt estrany. S'ha de recordar que Susqueda, en Marc i la Paula desapareixen 6 o 7 dies després del 17 d'agost, que és quan hi ha els atemptats de Barcelona, els atemptats jihadistes a Barcelona amb tants de morts. I quan desapareixen, no troben els cossos fins al cap d'un mes. Per tant, vol dir que en aquell moment els Mossos estan per altres coses i que, a més, el cas va a persones desaparegudes. No entra l'investigació fins al cap d'un mes i mig després, i quan entra l'investigació, que són l'equip d'investigació de... Això també és de pel·lícula, l'equip d'investigació de la comissaria de Santa Coloma, que són els que fan totes les gestions, al cap d'uns mesos els detenen a tots per tràfic de... que ara els portaran a judici,
sí,
per
recordo,
tràfic de les substàncies estupefaents que requisaven i tal. Per tant, és un cas molt desgraciat. Què passa? Que en un moment determinat no saben per on van i es troben aquest tio, vull dir el senyor Magentí, que 20 anys abans havia matat a la seva dona. I diuen, ja el tenim, i deixen d'investigar. I l'atura el que fa és buscar, i troben Bartomeu, i llavors, esclar, el cas de Susqueda, l'alcaldessa de Susqueda, això li molesta molt, però a Susqueda hi ha grans plantacions de marihuana, tios que es passegen amb armes de sal, aquell home en Bartomeu que vivia com un ermità al mig del bosc, festes, raves brutals, gent que va pescar els siluros del pantano, que els posen amb camions frigorífics i se'ls emporten a l'est, a l'Europa de l'est. És a dir, és un món inhòspit i, per tant, no se sap. I el problema... L'atura sempre ha dit que ella no té cap constància de qui ho va fer-ho i que no pot dir que la persona que està acusada pels Mossos ho hagi fet, però que les proves no ho indiquen. Per tant, va fer un llibre que ha funcionat molt, El Pantà Maleït, català, i A Orilles del Pantano en castellà, que ha funcionat molt bé, perquè fins i tot va sortir a Quarto Milenio, que li van dedicar tot un programa l'any passat diverses vegades, i la veritat es fa molt bé. I ella... no sé si s'enfadarà si ho dic, però si s'enfada ja em perdonarà, i si no, s'haurà de fotre, està preparant una segona part del Pantà Maleït perquè segueixen passant moltes i moltes coses. I hi haurà d'haver-hi judici perquè en Jordi Magentí va estar gairebé un any a la presó, després l'audiència el va alliberar perquè les proves no eren prou fortes, però la fiscalia té una ordre interna que diu que una persona que ha estat un temps a la presó l'han de portar a judici, encara que no tinguin proves. Per tant, els jutjaran. Per tant, vol dir que se n'en parlarà molt. Per tant, vol dir que hi haurà un segon llibre del Pantano, però que aquest queda al marge dels nostres sense càstig. Ara, si el llibre...
El vostre també ha d'haver-hi una segona part.
Si el llibre funciona, si la... Si
sense
els nostres,
càstig, recordeu.
Si els nostres editors ho consideren oportú, hi ha 80 casos i per fer 80... No, 80 no, però per fer 10 llibres, segur. I això, què vol dir? Vol dir que se segueixen sense resoldre entre el 15 i el 20% dels homicidis i assassinats que tenim a casa nostra.
Sí, encara hi ha assassins que, entre cometes, són intel·ligents.
Bueno, és el que diu que...
O tenen sort.
Hi ha que tenen sort, a vegades les investigacions no són bones, a vegades la mala sort dels investigadors o la bona sort dels assassins fa que passin coses. De fet, aquest dia sempre s'havia parlat allò del crim perfecte, perfecte, que és aquell que passi i ningú sap res. I aquest dia en Monguilot deia, no, el crim més perfecte de tot és que es pugui haver jutjat a un culpable i que l'hagin declarat innocent, perquè aquell, llavors, ja no el poden jutjar mai més. I té raó. I en aquests casos passen, i passen molt sovint, més sovint del que la gent pensa. Se resolen molts, eh?
Sí, perquè, clar, però, home, només faltaria.
Molts, només faltaria, però també n'hi ha molts que no queden per resoldre.
És en català o traureu una edició en espanyol?
No, de moment és en català perquè, com que els casos passen bàsicament aquí i passen bàsicament a comarques gironines, la Tura sempre diu que per la tipologia dels casos es podrien llegir a Huelva, i és veritat, però de moment el llibre és només en català. N'han fet una tirada molt llarga, està funcionant molt bé, hem fet presentacions i ara tenim la sort que ens han convidat a la Barcelona Negra, a la Ceba Negra de Figueres, al Taradell Negre, farem presentacions arreu, i això, vulguis o no, hi ha un cert xup-xup, se n'en parla, clar. I això pel llibre espero que sigui bo. Clar.
Per això jo te deia que no a tothom li agrada la novel·la del gran escriptor, però sí que hasta el que no llegeix quasi mai, aquest llibre li agradarà.
I com que són casos que han passat aquí al cantó de casa, la gent descobreix que hi ha grans casos criminals al cantó que no ho semblen. I llavors el fet de que parlem de gent coneguda, perquè surten a forenses, surten fiscals, surten advocats, surt gent amb la que ens hem creuat pel carrer, fa que això tingui un plus. Això també és més perillós, perquè llavors vol dir que pels autors, com aquest dia que va passar que a la presentació hi havia el fill del primer cas, que era el cas de l'empresari Josep Corbera, assassinat a Santa Coloma, i el fill era present a la sala i va fer unes declaracions i ens va demanar algunes coses que vàrem dir que poder faríem, perquè ell segueix insistint que, malgrat que el cas hagi prescrit, saber exactament no qui va matar, que ell creu saber-ho, sinó qui va ordenar, perquè algú segurament va ordenar aquell assassinat i ell creu saber qui és, però això la justícia no li podrà dir mai.
Clar, si no tens proves, avui dia no serveix de res. I ara que avui recordàvem els nostres inicis, bueno, els teus abans que jo, en Sureda Prat, director, que havia sigut director, ja feia, que feia una pàgina de successos.
Ell feia la contraportada, ara en diguem l'última plana, de Los Sitios, que es deia en aquella època, feia una secció que es deia Sucedió en Gerona.
Això.
I explicava els casos d'una manera molt, molt divertida, m'heu de perdonar, perquè eren casos molt negres, però vull dir, una manera molt amena, no? I utilitzava una terminologia que ara no s'utilitza, ara es fa molt periodisme, però ell, per exemple, anava de... iba andando yo por la calle y me encontré al amigo tal y me dijo, ¿sabes que ha habido un asesinato en San Gregori? Llamé a Sebastià Martí, que era el seu fotògraf, i fuimos allà en Sebastià Martí, que era el fotògraf d'en Jaume Sureda Prat, i que és un dels protagonistes de la novel·la d'en Martí Gironell que ha tret ara sobre en Valentí Farnoli. I en Sureda Prat eren d'una generació anterior que tenien això, era una època que no hi havia caps de premsa, no hi havia oficines del portaveu, tot això, i llavors hi havia gairebé amistat personal amb segons quins policies i guàrdies civils, i llavors també només hi havia un diari, per tant, ni li podia fotre a ningú les notícies, no? I era un gran home que tenia grans contactes que jo reconec que alguns me'ls va traspassar a mi. Mític Jaume Sureda Prat, d'una època que en aquelles redaccions hi havia en Jaume Sureda Prat, hi havia en Josep Víctor Gai, que era el redactor cap del diari, hi havia en Jaume Font Estival, que va ser el fundador de la Girona Gastronòmica, i quatre nens petits que voleiàvem per allà, hi havia en Narcís Planes, que no era tan nen, però hi havia en Jordi Bosch Molinet, en Jordi Sergueió, que ha sigut director del Diari de Girona molts anys, jo mateix, sí. I així vam començar en aquest món del periodisme del periodisme de diaris, tot i que alguns ja havien fet la ràdio molts anys abans.
Jo, de tota manera, sí que t'emplaço d'aquí un parell de mesos, perquè sí que estàs molt ocupat, que llavors ja haurem parlat de llibre, que avui n'hem parlat, vull parlar de tu.
Molt bé, a la teva disposició.
De tu, des de periodisme, però... perquè tu, jo et recordo que feies esports.
Sí, vaig començar esports. D'esports,
amb en Jordi Sargalló, sí, en Narcís Planes...
I Jordi Bosch, sí.
Clar, era un equip impressionant dels esports, eh?
Sí, els esports va ser per on jo vaig començar posant discos, com tu,
sí.
Però tu eres bo i a més...
No,
home, tu...
Vam entrar en una època...
Sí, però tu venies de ser el cantant d'un dels grups més importants que hi havia en aquell moment, el Rock and Roll Damm, que tenia d'això, i vares entrar a la ràdio i vares fer un nom, no et sàpiga greu, però el personatge de Paco Maco, que es deia que venia del So de Nit, Sí. És un personatge entranyable que durant uns anys ho vas petar. Ho vas petar.
Bueno, és entrar en el moment, a l'hora i al dia exacte.
Això també és veritat.
Eh que sí?
Sí, sí, això també
perquè
és
això ara entro tard i no em serviria de res.
No, perquè ara no rebaries cartes.
No rebaria cartes ni em dirien aquest coi d'en Paco Maco, qui coi és, encara m'insultarien. I que consti una cosa, Paco Maco no ve de guapo, eh? Ve de que quan demanàvem amb els pares, li deien, pare, m'adons 5 duros o m'adons 10 euros seria ara? I li, què li deies? Pare, maco.
Exactament.
Doncs això, la gent, perquè li posés una cançó, em deien, Paco Maco, posa'm una cançó. Això ho explicaré
bueno,
un dia.
Bueno, sí, ho hem d'explicar, però Déu-n'hi-do l'altra part de guaperes, perquè malgrat la pinta aquesta, tens una història, o dos, o tres, eh?
No gaires. T'emplacem d'aquí un parell de mesos
quan
i
vulgueu.
Llavors parlarem de qui és en Jordi Grau autènticament. Avui hem parlat del seu llibre. El comprarem. Bueno, jo ja el tinc, jo ja l'he comprat. Us demano que el compreu. Família, al punt de les dues del migdia. Que vagi molt bé, Jordi, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-me. El dia que tu diguis aquí al peu del canó per parlar de periodisme, per parlar de records, per parlar del que faci falta.
De records, bàsicament.
I sobretot
eh?
De ràdio, perquè malgrat tot, vàrem nostra... començar amb la ràdio, que és la nostra vida.
Sí. Doncs moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, felicitats, qui us ha acompanyat, el vostre amic Paco.